Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV. Avui som dilluns 19 de desembre de 2011. Mercadona s'instal·larà a l'Ametlla de Mar. Amb aquesta bona notícia encetem la nostra setmana. Una notícia que ens amplia Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha adjudicat aquesta setmana una de les quatre parcel·les de la seva propietat al sector 22B1. Concretament a Mercadona, l'única empresa que finalment va presentar-se al concurs públic, tot i l'interès d'altres empreses del sector. Així, en un curt plaç de temps, aquest gegant de les grans superfícies s'instal·larà a l'Ametlla de Mar, concretament en la franja de terreny més pròxima a la carretera comarcal 3025 i la primera rotonda d'accés a la població des de la Nacional 340. En total ocuparà una superfície de 10.764 metres quadrats, amb 1.600 metres quadrats de superfície construïda i un aparcament soterrat de dues plantes amb capacitat per a 200 vehicles que facilitarà el desplaçament dels clients en cotxes particulars. El nou supermercat de Mercadona a l'Ametlla de Mar suposarà una inversió de 2 milions d'euros. El supermercat comptarà amb totes les característiques de la botiga per ambients de Mercadona, un format comercial que va néixer l'any 2000 quan la companyia va decidir revolucionar el concepte de supermercat per adequar-lo a la millor necessitat dels seus clients. Aquesta botiga d'ambients permet optimitzar al màxim l'acte de compra gràcies a la distribució adequada de l'espai, al disseny exclusiu de les seccions i a la dotació de més espai per al client perquè pugui accedir còmodament als productes. Per altra banda, aquest model de botigues també és més sostenible des d'un punt de vista mediambiental, ja que incorpora un seguit de mesures com la il·luminació més eficient, la instal·lació de recuperadors de calor o la introducció de temporitzadors que redueixen fins a un 20% el consum energètic del supermercat. Al nou supermercat hi podrem trobar les seccions de carnisseria, xarcuteria, peixateria, perfumeria, alimentació envasada, begudes, drogueria, forn, fruita i verdura. Mercadona té actualment 161 botigues repartides per les quatre províncies catalanes i un centre logístic a Sant Sadurní d'Anoia. La plantilla de la companyia Catalunya ascendeix a 8.755 persones, totes amb contracte indefinit. Segons l'equip de govern, és una decisió presa des de l'interès general, donada la informació que obre en mans del govern municipal, la qual contempla que el 70% dels participants en una enquesta realitzada l'any passat ja es desplaçava fora de la població a fer el gros de la compra alimentària. Rubén Lallana, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Estem contents doncs, perquè ha fet una oferta econòmica interessant per l'Ajuntament, això en època de crisi sempre va bé, però no és evidentment ni únicament l'únic motiu, sinó doncs, que ha primat, han pres aquesta decisió pensant en l'interès general. Aquesta empresa generarà com a mínim 30 llocs de treball directes i uns quants més indirectes, a part de les obres i la inversió de 2 milions d'euros que farà inicialment. Creiem que pot contribuir a dinamitzar no sol la creació de llocs de treball, sinó l'economia local, atraient també altres empreses i altres negocis. I, per tant, doncs, també creiem, val dir-ho, que no, com passa a altres municipis, doncs, que hi ha no una, sinó diverses grans superfícies al costat del poble, no generarà un conflicte a nivell comercial amb altres petits comercials del sector de l'alimentació, doncs, perquè ja tenim enquestes a nivell del municipi que la gent de la Cala, com a mínim el 70%, ja ens ha dit públicament que ja hi va a aquestes grans superfícies d'altres municipis a fer la compra generalista d'alimentació.
Després de l'acord assolit amb els propietaris del sector 22B1, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Cala Gestió, urbanitzarà el sector en dues fases. La segona fase es desenvoluparà d'acord amb un document pactat amb els propietaris i aviat s'iniciarà el desenvolupament progressiu d'una primera fase de la zona comercial i d'equipaments confrontada a la carretera comarcal TV3025. Una de les parcel·les, la més pròxima a l'accés a la nova zona esportiva, serà la destinada a la futura caserna dels Mossos d'Esquadra, mentre que la més allunyada ha estat l'adjudicada Mercadona per un valor de 3.121.560 euros, en procediment obert a través d'un concurs al que només es va presentar aquesta empresa. Aquesta parcel·la i dues més d'aquesta primera fase pertanyen a la Cala Gestió pel títol d'adjudicació en concepte de cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic del sector operada a través del projecte de reparcel·lació del sector 22B1.
Els comptes dels afectats pels problemes de liquiditat de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea seran desbloquejats parcialment durant el dia d'avui. Els impositors hauran d'anar a les oficines de la secció per actualitzar els assentaments de pagaments i cobraments de les seves llibretes abans de poder retirar un màxim de 1.000 euros en efectiu. L'Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit de l'Aldea ha volgut transmetre un missatge de calma i tranquil·litat per a evitar que es produeixin col·lapses per traure els diners. Els representants del col·lectiu d'impositors consideren raonable que el govern estableixi una limitació en la retirada de diners per evitar mals majors. El pla d'actuació dissenyat pel govern, d'acord amb l'Ajuntament de l'Aldea, la Diputació, la Federació de Cooperatives i la mateixa cooperativa, suposa que tots els clients de la secció de crèdit amb menys de 1.000 euros a la seva llibreta, que són un total de 793 persones, podran retirar els diners divendres 23 de desembre. Per a les 397 persones que disposin de dipòsits superiors a 1.000 euros, el govern garanteix que podran cobrar 1.000 euros més el 50% de l'excés que tinguin en dipòsit. El govern ha consensuat un protocol d'actuació que obliga als clients de la cooperativa a passar per l'oficina de la secció de crèdit durant demà i dimecres per poder obtenir un certificat de dipòsit. En aquest certificat, el divendres, dia 23, l'afectat haurà d'anar a l'oficina de la Caixa de l'Aldea, on tindrà una llibreta oberta al seu nom o li lliuraran un xec nominatiu. La solució que s'ha dissenyat consta de tres fases. La primera fase es tancarà a finals de la setmana per solucionar els problemes de liquiditat dels afectats. Per això, cal un mínim d'1,1 milió d'euros que es faran líquids abans de divendres. Un cop finalitzades les tres fases establertes del procés de salvació de la societat, durant el segon trimestre del 2012 s'arribaran a liquidar progressivament els compromisos de la cooperativa a mesura que es consolidien els rendiments de la pròpia activitat econòmica de l'entitat. El projecte Zephyr Test Station d'instal·lació d'un parc eòlic marí experimental davant la costa al nord de les Terres de l'Ebre fa un nou pas endavant. L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya ha iniciat el procés per adjudicar els 4 aerogeneradors que conformaran la primera fase d'aquesta planta d'assajos. La inversió global prevista és de 143 milions d'euros. Diverses empreses constructores del sector eòlic com Alstom, Acciona i Gamesa van mostrar el seu interès a participar en el projecte des d'un inici, però és a partir d'ara quan hauran de fer-lo oficial si continuen interessades. L'IREC acaba d'obrir la convocatòria per presentar les primeres ofertes que acaba el proper 30 de gener i preveu fer l'adjudicació per a la instal·lació dels aerogeneradors al juliol de l'any vinent. El projecte Zephyr Test Station consisteix en el desenvolupament i la posada en marxa d'una planta d'assajos per a energia eòlica marina en la qual la indústria eòlica internacional podrà instal·lar i validar els seus prototips amb l'objectiu de fer comercialment visibles els nous models d'aerogeneradors per al mercat marí. La primera fase del parc eòlic marí experimental preveu la instal·lació d'un màxim de 4 aerogeneradors ancorats en el fons del mar, a uns 3,5 quilòmetres de la costa i, per tant, visibles des de terra. La intenció és situar-los en dos emplaçaments diferenciats en aigües interiors, amb una profunditat aproximada de 42 metres, separats per uns 2 quilòmetres. La segona fase comptarà amb un màxim de 8 aerogeneradors flotants que s'instal·laran a uns 30 quilòmetres de la costa, en aigües amb una profunditat superior als 100 metres, segons detalla el projecte. La iniciativa, emparada per la Generalitat, compta amb el suport de 3 universitats i 2 ministeris del Govern de l'Estat. El pressupost aproximat és de 143 milions d'euros, la majoria aportats per les mateixes empreses participants. A finals de l'any 2010, la potència instal·lada en el món en energia eòlica marina va arribar als 2.946 megawatts de potència, segons la previsió de l'European Wind Energy Association, l'any 2020 s'assoliran els 40.000. Això dona una idea clara del potencial d'un sector de desenvolupament prioritari a la Unió Europea, segons es destaca des de l'Institut de Recerca en Energia. L'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, a Turebre, que aglutina una cinquantena d'empresaris dedicats al sector, reclama una revisió del model de turisme rural per tal de poder sortir de la crisi. El principal objectiu és millorar l'ocupació perquè la crisi econòmica afecta molt i el públic familiar, que és el principal client, és també el principal perjudicat a hores d'ara. El president de Turebre identifica com un dels punts febles del turisme rural ebrenc el fet que els empresaris del sector de l'administració vagin per separat en el camí de posicionar l'oferta en el mercat. Ajuntaments, patronats de turisme, consells comarcals i empresaris han d'anar tots a la una per poder sortir del forat en el qual es troben actualment. Per tot això, tant el president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre com els empresaris turístics demanen un esforç conjunt. En aquest sentit, a Turebre també demana que s'intensifiquen les accions de promoció amb una marca potent de territori. Fins ara, l'activitat turística no s'ha vist com una activitat econòmica més i, per tant, no han sabut extraure tot el benefici possible. Una de les propostes del president de l'Associació de Turisme Rural és l'edició d'una guia turística que pugui aglutinar tota l'oferta que hi ha a hores d'ara al territori. Pel que fa als serveis, segons l'Associació de Turisme Rural, l'assignatura pendent al territori és que els espais estiguin adequats a l'entorn turístic. Des de l'associació s'apunta que ara és el moment de fer realitat tots aquests canvis en el model del turisme rural ebrenc, perquè si abandonen ara l'oportunitat, difícilment el sector es recuperarà. Inclòs en aquest procés de canvi del sector, l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre presentarà en breu una nova web a fi de posicionar el sector turístic rural del territori a altres indrets com el País Valencià, Aragó o el País Basc. Es tracta d'atraure els turistes d'aquestes comunitats perquè quan sigui festiu escollien les Terres de l'Ebre per gaudir de les seves vacances. Pel que fa a l'ocupació que es preveu per aquest cap d'any des de l'associació, es preveu arribar entre un 60 i un 70% d'ocupació als establiments. Fins ara les reserves són d'un 40%. El Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià ha celebrat la seva assemblea general, en la qual s'ha donat compte de la convocatòria dels fons LEADER 2011. Gairebé una trentena d'empreses públiques i privades de les dues comarques han sol·licitat la subvenció. Aquest fons permet ajudar a finançar activitats econòmiques del territori i en la convocatòria d'aquest 2011 compta amb 1.350.000 euros. En total s'han presentat 27 sol·licituds, 4 entitats públiques i 23 de privades, que suposen per al territori més de 4 milions d'euros d'inversió. D'aquesta manera assoleixen amb escreix la quantitat de subvenció que hi havia pressupostada per a aquesta convocatòria. Cal remarcar que existeix un equilibri entre les sol·licituds i les inversions presentades per les dues comarques, 14 pertanyents al Baix Ebre i 13 al Montsià. Per al president del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, Lluís Soler, la gran participació que ha obtingut el Fons Líder ha estat un èxit, tenint en compte que la convocatòria ha sortit fa poques setmanes i que la situació d'adversitat econòmica no ajuda que es realitzin inversions. El president ha destacat que les inversions que realitzaran han de permetre dinamitzar l'economia del nostre territori, ja que tenen com a objectiu la creació d'ocupació i la generació de riquesa. A partir d'ara s'iniciaran un estudi de viabilitat i valoració de totes les sol·licituds per tal d'assignar la subvenció corresponent. Cal recordar que s'han pogut acollir a aquestes ajudes totes les persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre al Baix Ebre i Montsià, excepte el nucli urbà de Tortosa i els municipis de costa d'ambdues comarques que realitzen alguna activitat econòmica, tant si és de nova creació com d'ampliació o de millora d'aquesta. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha produït l'exposició Txec, paraules de l'Ebre, que recull 30 mots habituals de la parla dels habitants de les nostres contrades. Les paraules d'esta mostra es presenten amb una fotografia que en precedeix l'entrada i a continuació se n'indica la transcripció fonètica, la categoria gramatical, la definició, els derivats i l'etimologia de cada mot. L'objectiu és donar a conèixer i potenciar l'ús del lèxic característic de la varietat geogràfica de la llengua catalana que es parla al Baix Ebre, al Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Txec, paraules de l'Ebre, es basa en l'exposició Estem amoïnats del Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre i incorpora els mots que van obtindre més votacions en la campanya Salvem una paraula ebrenca impulsada pels serveis en català a les Terres de l'Ebre l'any 2008. Es van recollir 1.075 paraules en total, aportades per 570 persones a títol individual i per diferents grups escolars de 50 poblacions de les Terres de l'Ebre. Aquesta exposició ja la podeu visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca de la nostra població pels matins de dilluns a divendres. Des del passat dia 18 fins al 22 de desembre es duen a terme les jornades esportives nadalenques amb suport a la Marató de TV3. Per aquest motiu, l'Àrea Municipal d'Esports ha organitzat tot un seguit d'iniciatives esportives on tothom hi pot participar fent un petit donatiu d'un mínim d'un euro als abonats i 2 euros als no abonats per tal de col·laborar amb la Marató de TV3. Així mateix, amb la col·laboració de l'Agrupació de Comerciants ASEMAR i altres comerços de la Cala, s'han distribuït unes urnes de donatius pels indrets més concorreguts del nostre poble, on tothom que ho desitja pot dipositar el seu donatiu de mínim 2 euros, amb el qual tindrà dret a participar en el gran sorteig de la gran cistella de Nadal d'ASEMAR i els comerços locals. El sorteig tindrà lloc al pavelló poliesportiu durant el Festival Esportiu de Nadal, que tindrà lloc el proper dijous 22 de desembre a les 6:30 de la tarda. Els actes previstos per a la celebració de les jornades esportives nadalenques a l'Ametlla de Mar són els següents. Hi haurà el guarniment de l'arbre de Nadal dilluns dia 19 a les 5 de la tarda. El mateix dia i a la mateixa hora també hi haurà el tennis a 2 raquetes. Per al dimarts dia 20 a les 5 de la tarda es durà a terme el Nadal a 2 cistelles. Dimecres dia 21 es farà el Nadal a 2 portes i el dijous dia 22 el Festival Esportiu de Nadal i com ja us hem dit abans hi haurà també el sorteig de la gran cistella de Nadal de la Cala. Serà a les 6:30 de la tarda i al Poliesportiu Municipal Galetet. I per acabar, doncs, anem a conèixer quins han sigut els resultats dels diferents partits de futbol que s'han disputat aquest passat cap de setmana. En el primer equip de la Cala va visitar el camp del Santa Bàrbara i se'n va endur la victòria. El resultat del partit va ser 1-2. Categoria juvenil, la Cala Rapitenca B, 2-1. Categoria cadet, la Cala contra la Sénia, 0-1. Infantil, la Cala contra l'Alcanar. El resultat del partit va ser bastant abultat, un 8-0. Aleví A, la Cala també es va enfrontar a l'Alcanar i van perdre en aquesta categoria. El resultat va ser 2-4. A l'Evi B va ser la Cala Arnes, el resultat 1-3. Benjamí Dorades van visitar el camp del Roquetenc i el resultat va ser Roquetenc 4, la Cala 2. En la categoria Benjamí Llobarrets, Escola Delta Taronja 5, la Cala 4. Prebenjamí Saitonillos, l'Aldeana 2, la Cala 6. I en la categoria Benjamí Llucets, la Cala 0, Mora la Nova 9. Com diem, els partits de futbol han estat aquests els darrers de l'any, ja que la jornada esportiva no reemprendrà hasta passades les festes nadalenques, concretament hasta dissabte, dia 7 de gener. Moment ja per fer un repàs als titulars de les notícies del nostre informatiu d'avui dilluns. Mercadona s'instal·larà a l'Ametlla de Mar. La cooperativa de l'Aldea desbloqueja avui els comptes dels afectats. El Parc Marí Experimental s'obre a les constructores del sector eòlic. En marxa ja el procés d'adjudicació dels quatre primers aerogeneradors. L'empresariat reclama un nou model turístic rural per tal de superar la crisi. El sector també creu en la necessitat d'ordenar l'oferta d'establiments. 27 empreses i entitats públiques del Baix Ebre i el Montsià demanen fons líder a través del Consorci per al Desenvolupament de les dues comarques. Xeic, paraules de l'Ebre, nova exposició que podeu visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar de dilluns a divendres pels matins. I jornades esportives nadalenques ja a la cala. També us hem ofert els resultats dels diferents partits de futbol jugats aquest passat cap de setmana, els darrers del 2011, deixant el primer equip de la cala en primer lloc de la classificació amb 37 punts. Fins aquí l'informatiu. Us hem estat acompanyant Fini Lleó i Imma Brull. Que passin un bon dilluns.